Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a una nova edició d'aquesta Linterna a COPE Catalunya i Andorra en aquest dilluns 27 de desembre, amb la panxa una mica més plena que dies anteriors. Com sempre, farem un repàs de l'actualitat del dia, però abans rebeu la salutació de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb l'Albert Díez als esports, la Yolanda Bernal als serveis informatius, en Jordi Tuñón i l'Héctor García a les vies de so. Avui parlarem, com no podia ser d'una altra manera, de l'última hora de la Covid, d'aquesta variant Omicron. L'Hospital Universitari Mutua de Terrassa està participant en un estudi internacional que avalua un fàrmac per prevenir la infecció als contactes estrets a Covid. L'objectiu de l'esmentada col·laboració és afavorir l'avenç en la recerca mèdica de la infecció per aquest virus i contribuir així a pal·liar la pandèmia mundial que s'està derivant. En parlarem amb la doctora Calvo, que és la cap d'unitat de malalties infeccioses i directora assistencial de l'àmbit mèdic de l'Hospital Universitari Mutua de Terrassa. I parlarem de trucs, però, trucs de bon rotllo, i sempre legals. 10 trucs per pagar menys impostos abans de que acabi l'any. Quan acaba aquest any, que queden pocs dies, és hora de posar la fiscalitat en ordre per evitar més impostos dels que ens toca. Per això, l'Organització de Consumidors ha fet una guia per retallar l'IRPF sempre, com dic, dins de la legalitat. La Etsen Gregorio és portaveu de la UCU i ens ho explicarà. I molta atenció perquè vaga dels informadors dels busos turístics en plenes festes de Nadal qualifiquen la gestió d'insostenible i reclamen sortir d'alerta parcial en el que es troben. La vaga serà el 28, 29 i 30 de desembre. La Raquel Gómez és la portaveu del comitè CGT d'Empresa en Vaga. I acabarem parlant de que el 80% dels petits propietaris temen que les seves vivendes siguin ocupades. Com actuar per iniciar un procés judicial per desnonar-los? Doncs l'Arantxa Goenaga, advocada i sòcia del Círculo Legal, ens ho explica. I abans d'entrar en matèria, el que fem, com sempre, és contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin és el temps que ens espera. Almenys avui ha fet una temperatura que, escolta, diuen que serà similar a la que tindrem durant tota la setmana, és a dir, bones temperatures. Moisés Camuñas, bona tarda.
Bona tarda. Demà dimarts esperem a Catalunya cels ennuvolats o coberts al Pirineu Occidental amb precipitacions, mentre que la resta tindrem cels poc ennuvolats amb intervals de núvols alts. Si parlem de les temperatures, les mínimes pujaran lleugerament amb valors a les capitals de província que seran de 8 graus a Girona, de 9 a Lleida, de 13 a Tarragona i de 16 a Barcelona. Mentrestant, les temperatures diurnes no canviaran gaire o pujaran lleugerament amb unes màximes que rondaran els 21 graus a Tarragona, els 20 a Girona i a Barcelona i els 17 a Lleida. Per últim, el vent serà de l'oest, de moderat a fort, amb ratxes molt fortes al Pirineu i al litoral i al prelitoral central i sud, sobretot durant el matí, que podran superar els 70 o 80 km per hora. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
7 de la tarda i quasi bé 4 minuts, i ara sí, ens posem en carretera amb l'Eduard Sánchez des del Servei Català del Trànsit. Bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora el trànsit en general es manté força còmode, força tranquil, tot i que puntualment algunes vies sí que presenten aturades. Estem parlant sobretot d'una banda de la C58, els últims 2-3 quilòmetres entre Montcada i el nus de la Trinitat, de la B30 puntualment a la zona de Barberà del Vallès, sentit sud, sobretot per connectar amb la C58, i també del cinturó del litoral a l'altura de Cornellà, també un quilòmetre aproximadament i en sentit Barcelona. La ronda litoral també va força intensa i lenta entre Zona Franca Montjuïc en sentit Besòs. I d'altra banda, recordar pel que fa incidències que l'autopista AP2 ens queda a la sortida 7 de les Borges Blanques tallada a causa d'un accident d'aquesta tarda. És tot, bona tarda.
I ara és el moment de contactar amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, en la veu de la companya Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I hem de començar parlant de que es compleix un any de la primera vacuna contra la Covid i s'ha demostrat la seva eficiència contra la malària.
Exacte, la vacunació ha evitat unes 10.000 morts i prop de 13.000 ingressos a la UCI. Un any després, el 76% de catalans ja tenen la pauta completa. Els punts de vacunació continuen a ple rendiment, però els professionals sanitaris reconeixen que estan cansats. La pandèmia no s'acaba i continuen fent un sobreesforç amb molt de sacrifici. És el cas de la Leire Martínez, que planifica punts de vacunació a l'àrea metropolitana nord.
Estem cansats, és veritat, però la ciutadania també. Tenim que mirar endavant i continuar vacunant i continuar treballant, perquè d'alguna manera o d'una altra acabi tot això. Siguin posant, no sé si dosis recordatoris o l'important és que s'acabi la pandèmia i que acabem amb tot això.
En les últimes 24 hores s'han registrat gairebé 9.000 casos nous a Catalunya. Augmenten els pacients ingressats, hi ha 400 a la UCI i el risc de rebrot supera ja els 2.000 punts.
El sector de l'oci nocturn ha presentat un recurs contra les restriccions del govern.
Les patronals del sector demanen la suspensió cautelar de totes les mesures. Volen intentar salvar Cap d'Any, que és una de les nits més importants pel sector. Les aglomeracions i les botellades ja s'han tornat a veure per Nadal, aniran a més en els propers dies. Per això, Joaquim Boadas, de FECASARM, torna a reivindicar l'oci nocturn com una eina segura.
Queda muy bien adoptar medidas de cara a la galería como la que se ha adoptado, pero que no son eficientes y además serán contraproducentes, porque ya he dicho, la gente va a seguir interaccionando, la gente no se va a quedar en casa, la gente va pues a reunirse en cualquier espacio y esto pues para mí es una muy mala noticia porque se han sacrificado los espacios legales y controlados en beneficio de lo que serían las actividades ilegales y no controladas.
El sector defensa que obrir l'oci nocturn és compatible amb el toc de queda. Només s'ha d'autoritzar aquesta activitat durant el confinament nocturn.
I discrepàncies entre les dues seccions del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona arran de la sentència sobre el 25% del castellà a les escoles.
La secció de Dret Constitucional ha emès un comunicat advertint de la gravetat que implica que la Generalitat no vulgui complir aquesta sentència, que és ferma. Javier Béjar, membre d'aquesta secció, diu que això suposa carregar-se l'estat de dret. Davant de fets tan greus, diu Béjar, no podien quedar-se callats.
O sea, no puede pasar esto y que los juristas estemos callados, como si no pasara nada. Es que pasa, y pasa una cosa muy grave. Y ahí hay que tener opiniones. Pues si hay alguien que entienda que las sentencias no han de ser cumplidas, no que sé que esté en desacuerdo, pues que lo diga.
Mentrestant, la secció independentista del col·legi ha emès una nota de rebuig contra el que diu la secció de Dret Constitucional. Les dues sensibilitats han engegat una guerra oberta de recollida de signatures a favor d'uns o d'altres.
A Lleida, l'alcalde Miquel Pueyo no ha superat la moció de confiança lligada a l'aprovació dels pressupostos.
Sí, Pueyo només ha tingut el suport de Junts i Esquerra. A partir d'aquest moment, l'oposició té un mes de termini per trobar un candidat alternatiu. En cas de que no hi hagi consens, els pressupostos s'aprovarien automàticament i Pueyo continuaria com a alcalde. Precisament Pueyo adverteix que aquesta maniobra és irresponsable. Xavier Palau del PP li retreu manca de lideratge.
Bloquejar els pressupostos en un any com aquest és una autèntica temeritat. És un impacte en la línia de flotació de l'economia i la societat lleidatanes.
És fruit de la incapacitat de lideratge per part del govern municipal de la Paeria, que ha anat perdent suport i que a sobre el seu alcalde, en aquest cas vostè, senyor Pueyo, ha sigut incapaç de poder trobar la unitat.
I un dels punts de la discòrdia és l'equipament per a temporers al barri de Pardinyes. L'alcalde Miquel Pueyo assegura que està disposat a dialogar i a negociar amb els veïns del barri.
I de Lleida a Barcelona, on per setena vegada consecutiva la inseguretat és la principal preocupació dels ciutadans, segons el darrer baròmetre municipal.
I aquesta inseguretat ha pujat 7 punts respecte a l'última enquesta del mes de juliol. La novetat ara és que la neteja es col·loca en segona posició. Sobre l'estat de la ciutat, prop d'un 60% de ciutadans continuen pensant que es troba en un moment dolent o molt dolent. Ja no hi ha tanta preocupació per la Covid, però sí un cert pessimisme davant d'aquesta sisena onada. Ho explica Jordi Martí, regidor de Presidència.
Tot i que era incipient en el moment que es va fer el treball de camp, es nota la incertesa actual, tant en les valoracions territorials a Barcelona, Catalunya i Espanya, com en les valoracions dels 3 governs, tant del govern municipal com del govern de Catalunya, com del govern d'Espanya.
Ada Colau torna a suspendre amb un 4,2, és la 5ª vegada consecutiva. Tot i això, Barcelona en Comú tornaria a guanyar avui unes eleccions municipals i es col·locaria a 4 punts d'Esquerra.
desmantellar d'una banda que presumptament robava cotxes de luxe i després els venia a la província de Tarragona.
Hi ha 5 detinguts en aquesta operació. La investigació va començar a l'estiu quan es van detectar robatoris de determinats vehicles al Tarragonès i al Baix Camp. Cometien els robatoris a València, Madrid o Catalunya. Després portaven els vehicles a Torredembarra, on els manipulaven i tornaven a posar en circulació. Ens ho ha explicat Sergi Hernández, portaveu de la Guàrdia Civil a Barcelona.
La organización criminal contaba con expertos en mecánica y manipulación de vehículos que clonaban el número de bastidor del chasis y lo sustituían por otro número válido de un vehículo en funcionamiento de algún país de Europa del Este para posteriormente venderlos allí sin que saltaran las alarmas que alertasen de que se trataba de un vehículo robado.
En l'operació s'han intervingut, entre altres coses, inhibidors de freqüència, plaques de matrícules clonades i 12 vehicles. La meitat ja estaven manipulats i llestos per posar-los en circulació.
Yolanda Bernal, companya dels serveis informatius, gràcies i fins demà, que vagi bé.
Demà més, que vagi bé.
A les 7 de la tarda i 11 minuts sembla ser que el nom del dia, almenys el que és el Club Barcelona, Futbol Club Barcelona, és el de Ferran Torres. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Montse, Montserrat? Bona tarda a tothom, com va?
Bé, a l'espera que es faci oficial aquest fitxatge de Ferran Torres, no, pel Barça?
Sí, en una operació que, en principi, i segons ens diuen, doncs ha de suposar l'arribada de Ferran Torres al Futbol Club Barcelona a canvi de 55 milions d'euros, diferits en diversos pagaments, més 10 en variables per un contracte de llarga durada aquesta temporada, més 5 més per un jugador que té 21 anys, en farà 22 al febrer, que és format al planter del València i que les dues últimes temporades ha estat a les ordres de Pep Guardiola, de Josep Guardiola, del teu estimat Josep Guardiola, sí, al Manchester City. Ha passat a superar revisió mèdica aquest matí, però de moment no és oficial l'operació. Preguntem per què. Víctor Navarro, tens resposta? Bona tarda.
Bona tarda, Montse Albert. Sí, perquè Ferran Torres està esperant, com tots, que el Barça i el Manchester City acabin de revisar la documentació que s'han d'intercanviar per fer viable aquest contracte de 5 anys que signarà Ferran Torres amb el Barça. Com deies, el davanter ja supera la revisió mèdica. Ara és un altre capítol, és un tema burocràtic i quan se solucioni, en el moment que se solucioni, el Barça farà oficial el seu fitxatge. La previsió era que demà es presentaria al Camp Nou i per la tarda ja, a les 6 de la tarda, entrenaria les ordres de Xavi Hernández. Si tot segueix el seu curs, si es fa avui oficial el contracte i el fitxatge de Ferran Torres, llavors seguiran amb aquesta previsió de presentar-lo demà al matí al Camp Nou i per la tarda ja entrenar per primera vegada a les ordres de Xavi.
Gràcies, Víctor. Per cert, que arriba lesionat. En realitat, porta 2 mesos sense poder jugar. Es va lesionar amb Espanya a les semifinals de la Lliga de les Nacions des del 14 d'octubre que no juga Ferran Torres. Veurem si pot entrenar, a quin ritme, amb la resta del grup. De moment, com la finestra d'entrada i sortida de futbolistes per la segona part de la temporada, benvolguda Montse, sobre el 3 de gener, és a dir, dilluns, a Mallorca, perquè el Barça juga a Mallorca per tancar la primera volta el diumenge a les 9 de la nit, no podria debutar Ferran Torres. Tampoc Dani Alves, que haurà de ser inscrit a partir del 3 de gener. Mira, podem sentir la veu del que, en principi, serà nou jugador del Futbol Club Barcelona, perquè és curiós, és un jugador d'atac, és un jugador amb gol, però és un jugador que d'inici era extrem i que ha estat reconvertit a davanter centre, tant per Pep Guardiola com per Luis Enrique Martínez, el seleccionador espanyol. I fa uns mesos va concedir una entrevista a Ferran Torres al diari AS i de la seva posició al terreny de joc deia això.
Sí, es verdad que antes era un extremo más de estar abierto, de encarar uno contra uno y línea de fondo, pero es verdad que como el fútbol cambia, el jugador cambia, y sí que es verdad que ahora me gusta estar cerca de portería porque al final cuando metes es una sensación única y bueno, también he visto que bueno, se me da bien estar ahí. Para mí mi referente ha sido Villa, porque cuando yo estaba ahí, que entré en el Valencia, era la época esa de Villa, Silva, Mata. A mí me acuerdo del Mundial que hizo Villa en 2010. Jugó también en banda, a pesar de ser delantero, entonces sí que me he fijado muchas veces en él.
No és una mala referència, no Montserrat?
No.
David Villa, home, si hagués dit Meo Codro...
Villa Maravilla,
també exjugador del Futbol Club Barcelona.
Efectivament. Escolti'm, la variant Omicron de la Covid ha fet acte de presència també a la banqueta de l'Espanyol. Què passa?
I esperis, i esperis, perquè ara veurà que, lamentablement, tot el que ve ara és esport, però és una barreja d'esport i Covid, perquè, òbviament, l'esport i l'esport d'elit tampoc és aliè als contagis i aquest augment dels contagis de coronavirus. A veure, resumim la situació a l'Espanyol. Ahir va donar un membre de l'estaf tècnic positiu en test d'antígens. Actualitzem la situació aquesta tarda, perquè ahir va tornar a entrenar l'Espanyol, ho està fent a aquesta hora. Quina és la situació? Juan Arias, hola, bona tarda.
Què tal, companys? Molt bona tarda. Doncs mira, l'Espanyol ha comunicat el positiu per Covid de 5 jugadors, als qui s'han d'afegir 2 membres del cos tècnic, en total 7, que ja es troben confinats a casa seva, seguint els protocols de les autoritats sanitàries, es troben bé, i hem de recordar que tots van passar les proves abans del primer entrenament, després de l'aturada per vacances. No han transcendit els noms de cap dels jugadors ni dels membres del cos tècnic, però el que queda clar és que els afectats es perdran el partit contra el València Mestalla de divendres, que jugarà perquè l'Espanyol encara pot presentar almenys 13 jugadors del primer equip. Ja veurem si podran jugar el partit de Copa contra la Ponferradina, que s'ha de jugar el proper 4 de gener, i sí que sembla que arribaran per partit de Lliga, que l'Espanyol ha de jugar a casa contra l'Elche el proper 10 de gener.
Aquesta és la situació, gràcies, Arias. Sí, l'Espanyol és l'encarregat d'obrir l'última jornada de la primera volta de la Lliga Santander el divendres dia 31, a 16:15 de la tarda, 16:15 a Mestalla davant el València.
I el Girona ha tornat a la feina amb els torrons a la panxa, no?
Sí, home, sí, ja van descarregant perquè hi ha un pla, primer per intentar limitar els contactes i que no vagin proliferant els positius per Covid, i l'altre per intentar mantenir, com intentarà mantenir-se el Girona, lliguem temes, a la 6a posició, 31 punts, és la posició que marca el tall de la promoció per pujar, d'un Girona que ha fet bé les coses a la primera part de la temporada. Aquí sí que hem tancat la primera volta de la Lliga Smartbank i començarà a Camp de l'Osca el diumenge, la segona part de la temporada.
I Covid, i més Covid, a la Lliga ACB de bàsquet.
Doncs mira, aniré ràpid. Acords dels clubs de la Lliga Endesa per ampliar el termini de classificació per la Copa fins a finals de gener, 30 de gener. És a dir, ho fem fàcil, els equips que no hagin aquella data ha hagut de recuperar, o pogut recuperar, millor dit, partits, s'agafarà classificació, victòries, derrotes, i els equips aniran a la Copa tal com estigui la situació, perquè es van ajornant molts. Miri, Penya Madrid s'havia de jugar avui, ajornat. Barça Morabanc Andorra s'havia de jugar demà, ajornat. Baxi Manresa Obradoiro el dijous, ajornat. Morabanc Andorra Baxi Manresa dissabte, està ajornat. I veurem què passa amb el Reial Madrid Futbol Club Barcelona, el clàssic que de moment està previst pel proper diumenge.
Doncs esperem notícies. Escolti'm, les enquestes, quines són el dia d'avui?
Enquesta Barça. Preguntem al Twitter, @esportscope. Us agrada Ferran Torres? Sí o no? Està guanyant amb el 81% dels vots el sí. I preguntem a Enquesta Perica, a quin d'aquests tres futbolistes donaria sortida al mercat d'hivern? Calero, Fran Mérida o Loren? Guanya amb el 65% dels vots Fran Mérida.
Albert Díez, company d'Esports, gràcies i fins demà.
Gràcies, Montse, cuida't, una abraçada.
Que vagi bé. Les 7 de la tarda i 18 minuts a la Linterna de Copa Catalunya i Andorra. Després d'aquest repàs informatiu, el que farem ara és parlar de l'última hora de la Covid, i ho farem amb la doctora Calvo, cap de la Unitat de Malalties Infeccioses i directora assistencial de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En Hipogegant, la tormenta perfecta en precios. Sofás, colchones, canapés, comedores, armarios, dormitorios, menage, muebles auxiliares, toallas, sábanas, nórdicos. Todo lo que necesitas para tu casa en un solo lugar. Hipogegant, con precios imposibles de mejorar. Compruébalo. Colchón de matrimonio de viscoiso elástica Eternus modelo Sanja. Antes 796, ahora 199 euros. La tormenta perfecta en precios y pague a 12 meses sin intereses.
L'esperit nadalenc s'apodera del Liceu amb el Trencanous del Ballet de Toulouse. Un clàssic per a tota la família amb música de Tchaikovsky interpretada per l'orquestra i el cor del Liceu. Del 28 de desembre al 4 de gener. Entrades a liceu.cat.
A Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 902-217-575. Clínica Masculina Europea. 902-217-575.
¿Sabes que si quieres, puedes dejar de ser obeso para siempre?
Para más información, llama a la doctora Torrejón, 93-414-3631.
L'Hospital Universitari Mútua de Terrassa participa en un estudi clínic que investiga la seguretat i eficàcia d'un fàrmac per prevenir la Covid-19 en aquelles persones que conviuen amb algú diagnosticat recentment. Per avançar la recerca, el centre està reclutant voluntaris. Ara en parlarem de quin ha de ser el perfil d'aquests voluntaris, però abans saludo a la doctora Calvo, que és cap de l'Unitat de Malalties Infeccioses i directora assistencial de l'àmbit mèdic de l'hospital. Doctora Calvo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
En primer lloc, li volia preguntar com està veient aquestes xifres que augmenten dia rere dia amb aquests contagis nous de la Covid, la variant Omicron?
Doncs amb molta preocupació, no? Estem arribant a xifres històriques amb una quantitat de positius que no havíem vist fins ara, també per la capacitat diagnòstica que tenim a nivell d'atenció primària, però realment els números ens fan patir molt i ens preocupa les setmanes imminents com evolucionarà l'impacte a nivell d'hospitalització i de llits de crítics.
La gent del carrer, doctora, ens diem uns als altres, no? Si al final tots acabarem agafant la Covid.
És altament probable, perquè el ritme de contagi és realment molt alt, no? El problema de tot això és que l'atenció primària en aquests moments ja està en uns nivells de desbordament, no? Per atendre patologia majoritàriament lleu, el 98% en la nostra àrea, podem dir que el 98% dels pacients tenen sintomatologies de vies respiratòries altes, sí, amb poca afectació de l'estat general i que són molt ben tolerades, però que això no hauria de conduir els pacients a consultar els ambulatoris, perquè en aquests moments aquest tipus de malaltia lleu no tenim mans suficients per poder-los atendre, no? El 2% d'aquests malalts acaben arribant a l'hospital i necessiten un llit d'hospitalització convencional. I a tothom li explico el mateix. Jo, 2 de 100 malalts els podem atendre, 20 de 1.000 malalts probablement també, 200 de 10.000 malalts, potser començarem a tenir problemes en quant a capacitat d'hospitalització, no?
Certo.
Llavors, tan gran sigui la base de la piràmide, tantes dificultats tindrem a nivell hospitalari per poder donar cabuda a tots aquests pacients, no?
Doctora, estem veient, sobretot aquests dies, molta gent que es compra el test per fer-se a casa, surt negatiu, però resulta que després es fan una PCR i surt positiu. Això per què passa? Perquè l'Omicron no ho detecta, aquestes proves, aquests testos que comprem a la farmàcia?
Per diferents motius, no? La malaltia és dinàmica. Des que es produeix el contagi fins que la quantitat de virus que replica a la nasofaringe, no?, en el lloc de la infecció, és suficient per ser detectat pels diferents tests diagnòstics, passen uns dies. Un test fet avui pot ser molt diferent d'un test fet demà quan el virus ja s'ha replicat enormement.
Sí.
No? Aquesta és el primer punt. El segon punt és que la capacitat de detectar virus que té els antígens ràpids que fem com quan comprem a la farmàcia és clarament inferior a la PCR, que és un test molt sensible i que detecta petites quantitats de virus. No?
Uh-huh.
Aquest seria el següent motiu més important.
Uh-huh.
I es poden haver-hi motius relacionats amb la presa de la mostra. No? Si no agafem suficient contingut de nasofaringe perquè no posem l'escollió fins al final, no?, del nas, doncs també podem tenir problemes en el testatge.
Uh-huh. O sigui que, possiblement, molta gent que els està donant error és que potser no ho estan fent bé.
bueno, no ho estan fent bé, o potser avui no tinc suficient virus al nas com perquè el test ho detecti avui. I una PCR avui sí que el detectaria, no?
Vostè està d'acord amb el tema de quarantena sí o sí, si has tingut contacte amb algun malalt?
Estem veient que la capacitat infectiva d'Omicron és altíssima. Per tant, que els contactes puguin desenvolupar malaltia en els 3-4 dies després del contacte és també molt alta. I si volem aturar la transmissió a la comunitat, el que hem d'aconseguir és que la gent redueixi els seus contactes socials, sobretot quan som candidats a patir la infecció perquè hem tingut un contacte amb un infectat. No? És una qüestió de sentit comú, no? Però és la teoria del bosc cremat, no? Quants més arbres estiguin a disposició de ser cremats, més capacitat de generar incendi, no? Llavors, un contacte és un arbre a disposició de ser cremat. Llavors, apartem-lo, reduïm-lo i aïllem-lo de la resta d'arbres, no? Perquè, si no, escamparà encara més l'incendi.
Efectivament. Escolti'm, a l'inici de la nostra conversa jo parlava de que l'Hospital Universitari Mutua de Terrassa està participant en un estudi clínic que investiga la seguretat i eficàcia d'un fàrmac per prevenir la Covid-19 en aquelles persones que conviuen amb algú diagnosticat recentment. Vostès estan en la recerca i estan reclutant voluntaris. Expliqui'm una mica en què consisteix aquest estudi i després digui'm qui pot participar en aquest, per en aquest voluntariat.
És un estudi promogut per Pfizer. El fàrmac ja s'ha provat en pacients amb patologia lleu i s'ha demostrat que en aquest tipus de malalts disminueix el risc d'ingrés hospitalari. És a dir, el primer grau d'aquest estudi va ser provar el fàrmac Paxlovid en pacients que tenen un Covid amb manifestacions que no requereixen hospitalització per veure fins a quin punt eren capaços d'evitar l'hospitalització o la mort, no? I realment reduir un 88% la necessitat d'ingrés hospitalari.
Carai!
Per tant, és un fàrmac que ha demostrat la seva eficàcia, no? Per dir-ho d'alguna forma. Un cop demostrat que un pacient infectat redueix la necessitat d'ingrés, el següent pas és demostrar que en el contacte redueix el risc d'infecció, no? Que és el que diríem una profilaxis post-exposició.
Sí.
Llavors, això ara ho estem fent amb pacients de 18, amb majors de 18 anys amb algun factor de risc per desenvolupar una malaltia greu,
sí,
o majors de 60 anys sense cap factor de risc, simplement l'edat ja ho és, i han de ser, a hores d'ara, en el disseny inicial, no vacunats. És a dir, que no hagin rebut cap tipus de vacuna, cap dosis de vacuna. Que això és el que fa més difícil desenvolupar aquest estudi en el nostre mitjà, on la taxa de vacunació és realment molt alta, no? Però si hi ha persones que no han rebut la vacuna i que tenen un contacte amb un pacient Covid i volen evitar desenvolupar infecció, poden participar d'aquest estudi.
És un assaig clínic que hi participen, doctora, crec que 350 centres d'arreu del món.
Exacte, és un estudi internacional, el promotor és Pfizer, està fet a nivell de països tant dels Estats Units, participa com el centre promotor en allà, i, o sigui, Amèrica i Europa, i algun país asiàtic, i la idea és reclutar els malalts en el mínim temps possible, no? Perquè en aquests moments necessitem aquest tipus de fàrmacs per crear barreres de transmissió de malaltia, no? O sigui, és un estudi... L'anterior que us explicava, el que s'havia fet ja en pacients amb malaltia greu, ha merescut, per part de la FDA, una aprovació urgent del fàrmac per tenir una eina més en la lluita contra Covid. No?
Clar, és el que l'Ina va preguntar, perquè, clar, quan es fa aquest tipus d'assajos, es recopila informació, mostres, eficàcia, seguretat, i després es proporciona a les autoritats reguladores de les quals decideixen si aproven l'ús del fàrmac per part dels pacients, no?
Sí, per aquest tipus de fàrmacs hi ha una via d'aprovació ràpida, just perquè són fàrmacs molt necessaris en la lluita contra Covid, no? I com us dic, el 22 de desembre, fa 5 dies pràcticament, o 7 dies, sí, es va aprovar ja la indicació del tractament de malaltia moderada amb Paxlovid, no?
Doncs una boníssima notícia, no? I més vostè que n'és la investigadora principal d'aquest estudi.
Bueno, investigador principal al meu centre, eh? Vull dir que,
sí,
que hi ha investigadors de cada...
De l'Hospital Universitari Mutua de Terrassa, sí.
Sí,
doncs
sí.
És una molt bona notícia i amb aquesta ens quedem. I, sobretot, hem de continuar el tema doctora mascareta, distància, el gel hidroalcohòlic, i quan menys gent estiguem, millor, no? Ja arribarà el moment de que puguem estar junts un altre cop.
Efectivament, el tema del contacte social en aquests moments és molt important perquè el grau de transmissió d'aquesta variant que està circulant és molt alt i, per tant, hem de ser exquisitament prudents.
Doncs esperem que tingui vostè una bona sortida d'any i una millor el 2022 per vostè i per tota la gent que es dedica a... Bueno, que estan als hospitals i que estan treballant dia rere dia per buscar solucions a aquest bitxo que ens ha arribat i que... Bueno, que no marxa, però que hem de lluitar contra ell, sigui com sigui. Doctora Calvo, moltíssimes gràcies, cap de la Unitat de Malalties Infeccioses i directora assistencial de l'àmbit mèdic de l'hospital. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Manos arriba, Ben Wade.
22 robos. Más de $400,000 de pérdidas.
No ha mencionado a cuánta gente he matado.
Necesito 3 hombres más.
Russell Crowe.
Solo falta uno.
Yo iré.
Christian Bale. El tren de las 3 y 10.
Tu madre llevó a Ben Wade a la estación cuando nadie quiso hacerlo.
El sábado por la tarde, en 13.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Quan acaba l'any és hora de posar la fiscalitat en ordre per evitar pagar més impostos dels que ens toca. Per això, l'Organització de Consumidors i Usuaris, la OCU, ha fet una guia per retallar en l'IRPF sempre dins de la legalitat. Alguns dels consells es podran aplicar en la propera declaració de la renda, mentre que d'altres es començaran a fer a partir del gener i ens en beneficiarem quan declarem els impostos del 2022, la primavera del 2023. En parlem de tot plegat amb Estisent Gregorio, que és portaveu de la OCU. Estisent, què tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos con esos consejos, que creo que el principal e importante sería aprovechar las deducciones autonómicas, ¿no?
Sí, efectivamente. Una de las recomendaciones que estamos haciendo estos días, lo decimos estos días porque estamos a punto de finalizar el ejercicio de 2021 y las recomendaciones que hacemos se refieren al ejercicio del IRPF que haremos ya en 2022. Por eso estamos ahí apurando. Como decías, las deducciones autonómicas son, pues bueno, una buena idea para tener en cuenta a la hora de recortar esos impuestos. Siempre vamos a hablar en el ámbito de la legalidad. Simplemente podemos eso, beneficiarnos de alguna de esas deducciones fiscales. En las comunidades autónomas existen diferentes gastos que se pueden deducir, ya sea, pues por ejemplo, la guardería de los hijos, gastos educativos o abonos como el del transporte público. Son algunos gastos que conviene investigar, conviene mirar y analizar para ver si nos interesa.
Muy bien. Por ejemplo, en Cataluña creo que uno de las ventajas es las deducciones en donaciones, en alquiler de vivienda y en compra y rehabilitación de la vivienda también.
Exactamente, así es. Esos tres tipos de pagos que podemos hacer son susceptibles de estas deducciones fiscales. Por lo tanto, es importante eso. Dependiendo de cada una de las comunidades autónomas, varían bastante y, bueno, es interesante. En la web de OCU, por ejemplo, tenemos la información para todos los consumidores, pero, bueno, eso es importante, que cada uno analice un poco qué es lo que hay para aprovechar y se pueden hacerlo, sobre todo estos días.
Estisent, comunicar cualquier cambio en la familia, ¿por qué es importante?
Esta es importante porque al empleador hay que comunicarle si, por ejemplo, hemos tenido un hijo, si hay un cambio y ha habido cambio de estado civil, es decir, si se divorcia el consumidor, quien vaya a hacer la declaración, o si, por ejemplo, existe una discapacidad propia o de algún miembro de la familia. De esta manera, la cantidad de retención a cuenta del IRPF, pues bueno, se ve modificada por estas circunstancias familiares.
Muy bien.
Y es, bueno, pues una manera también de ajustar, como decíamos, ahí la declaración.
Tercer punto que informáis es cambiar el sueldo en metálico por sueldo en especie. ¿Esto qué significa?
Eso significa que en vez de que se nos ingrese directamente en nómina el salario completo, en muchas empresas lo que hacen es un pago en especie, un salario en especie. Eso significa que, por ejemplo, los trabajadores pueden acogerse a que les paguen un cheque a restaurante o unos cheques transporte o guardería, que son también es parte del salario, pero al hacerlo de esta otra manera...
Claro, no pagas el IRPF.
...de pagar el IRPF.
Muy bien. Cuarto, revisamos nuestros gastos derivados del trabajo.
Eso es, porque hay algunos de los gastos, por ejemplo, las cuotas a los colegios profesionales de la profesión que ejerza cada uno, o si se ha tenido algún crédito laboral, o se han tenido que pagar honorarios, por ejemplo, para abogados, se pueden deducir de los ingresos del trabajo. Uh-huh. Entonces es un elemento más a tener en cuenta.
Muy bien. Hacer donativos, ¿qué pasa? ¿Deducen?
Pues muy importante, porque de unos años a esta parte, o sea, además se deduce muchísimo, es decir, las donativos a ONGs o fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro se pueden deducir hasta un 80% sobre los primeros 150 euros.
Uh-huh.
Ahí tenemos hasta un 80% y hasta un 35% en las cantidades que exceden a esos 150 euros. Y dependiendo además de si se hacen esas donaciones a la misma entidad de manera recurrente,
sí,
y
sí,
además se va igualando o aumentando esas cantidades que se están donando, se puede llegar a un 40% de deducción, como decíamos, a partir de esos primeros 150 euros, que se pueden deducir hasta en un 80%.
Punto importantísimo. Otro importante, amortizar hipoteca.
Sí, ese es un punto a tener en cuenta. Ahí tenemos que ver también eso, el máximo por el que se puede deducir. Es decir, los usuarios tienen derecho a aprovechar esa deducción fiscal por la compra de vivienda habitual y se puede amortizar hasta un máximo de 9.040 euros. O el doble si se paga la hipoteca con el cónyuge y se hacen las declaraciones por separado.
Muy bien.
Eso interesa mucho, amortizar anticipadamente hasta esa cantidad. Más no, en principio, porque no se podría deducir.
Para aquellos que tengan pensado vender una vivienda, la vivienda habitual, ¿nos interesa esperarnos hasta que tengamos 65 años?
Así es, porque la ganancia que se puede obtener tras la transmisión de esa vivienda estaría libre de impuestos. Eso es importante. A los 65 años, si estamos ahí cerquita y estamos pensando en vender la vivienda habitual, vender o donar esa vivienda habitual.
Uh-huh.
Y ojo con las personas que estén casadas, porque lo ideal sería que fueran los dos cónyuges los que tuvieran más de 65 años, porque si no solamente se podría amortizar estaría exenta solo una de las partes.
Perfecto. Si eres arrendador de una casa o la tienes alquilada, hay que pagar por las cuotas que cobras, pero hay que recordar que los gastos asociados al piso, el IBI, el seguro, la comunidad, desgravan en la declaración.
Eso es. El IBI o la agencia, los seguros, la comunidad, son diferentes gastos que son deducibles. También los de reparación y conservación y también los intereses de los préstamos para la compra.
Uh-huh.
O sea que ese tipo de cantidades, importante, ¿eh?, tener ahí en cuenta, sobre todo si, pues bueno, si queremos hacerlas en lo que quede de año, pues si nos interesa de cara al año que viene.
Etxen Gregorio, portavoz de OCU, muchísimas gracias, seguiremos los buenos consejos y espero de eso que pases una feliz entrada de año nuevo 2022, que nos traiga cosas buenas.
Muchas gracias a vosotros y feliz año también.
Gracias, Etxen. Hasta la próxima.
Gracias. Adiós.
Bueno, ya estáis bien informados, ¿no? Así me gusta. Las 7 de la tarde y 38 minutos, pero no estás bien informado del todo si no te hablo de los amigos de Línea Directa. Si tienes los 15 puntos del carné, Línea Directa tiene un notición para ti. Contrata tu seguro de coche y moto con ellos y te van a bajar hasta 100 euros en tu seguro. Y podrás decir la frase de tengo los 15 puntos y pago menos que tú. ¿Todo ello gracias a quién? Pues a Línea Directa. Marca 917-700-700. 917-700-700. ¿Qué quieres consultar las condiciones? Muy fácil, en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producir, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
I el que farem d'aquí un moment és parlar amb els que estan a punt de fer vaga els propers 28, 29 i 30 de desembre, que són els informadors dels busos turístics de Barcelona, en plenes festes nadalenques. Ara en parlarem de guerrer amb la Raquel Gómez, portaveu del comitè de vaga de la CGT.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Els informadors turístics que treballen per Turisme de Barcelona i TMB han convocat una vaga per Nadal que s'allarga 3 dies, el 28, 29 i 30 de desembre. Això afectarà el servei que fan en el bus turístic. La plantilla, formada per 83 treballadors i subcontractats per l'empresa Magma Cultura, es queixen de la situació de precarietat i deixadesa en la qual viu el personal i que des de l'estiu asseguren que s'han tornat insostenibles. Qualifiquen també la gestió de nefasta. En parlem d'això amb la delegada de la CGT al comitè d'empresa, la Raquel Casals. Raquel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És exactament així com ho he explicat jo?
Sí, exactament així.
Quant de temps porteu exactament des de l'estiu amb aquesta situació que vosaltres dieu insostenible?
Sí, a veure, vam estar amb ERTE per força major i després amb ERTE per causes tècniques i organitzatives, i quan va començar el servei i van començar a circular els autobusos a l'1 de juliol, va ser quan van començar els problemes amb les gestions i les planificacions, etc, que ens han portat a estar així al límit.
Les reivindicacions que vosaltres voleu des de la CGT, una és sortir d'alerto, no?, de l'alerto parcial.
Sí.
Després,
sí, perquè creiem que estem tenint un volum de gent que no és com altres anys en ple estiu, però sí que estem tenint un volum de gent semblant a les temporades baixes a prepandèmia. Llavors, si això es cobria abans amb el personal fixe de l'autobús, perquè ara s'ha d'estar en ERTE parcial.
També que no hi hagi discriminació salarial entre companys. Què està passant?
Doncs aquí és que quan es va subrogar el personal des d'una altra empresa, Magma Cultura, en els contractes que va subrogar, doncs constava que la jornada completa eren 37 hores setmanals. No passa això amb la gent que han anat contractant posteriorment, tant a jornada parcial com a jornada completa, que llavors els seus contractes són en base a 40 hores setmanals la jornada completa. Llavors, clar, això causa una diferència de preu hora, diguem, que considerem que és injusta.
Com està afectant això a la gent que fa servir aquests serveis? T'ho dic perquè imagino que l'ambient ha generat d'una manera, s'ha creat una mica una situació de tensió entre els usuaris, no?, per la manca de serveis o perquè la freqüència de busos és insuficient pel nombre de turistes.
Sí, la veritat és que la freqüència d'autobusos és insuficient. Els turistes han d'esperar mitja hora a la parada. Això, a principis de novembre, també va derivar en que a les cues del turístic, en certes parades, els turistes entre ells es van barallar i es pagaven i coses d'aquestes,
sí.
Cosa que ja vam denunciar en el seu moment, i l'empresa va dir que ho havia subsanat, però bueno, que simplement ha passat que hi ha hagut una mica menys de volum de gent i ja no s'hi han tornat a trobar. Però no és que hagin fet res al respecte.
Què diu l'Ajuntament de Barcelona? L'Ajuntament de Barcelona. Perquè vosaltres critiqueu l'Ajuntament, no? Que no, de no vigilar el compliment de les condicions mínimes de contractació, no?
Exacte. Com que això depèn dels concursos públics, a l'Ajuntament no en sabem res. Ells no s'han pronunciat. Sí que sabem en el seu moment que l'Ada Colau estava pensant en eliminar el bus turístic, però bueno, això va sortir als diaris. Nosaltres no hem tingut mai cap tipus de comunicació amb l'Ajuntament ni tenim constància de que faci aquest servei de vigilància en els contractes públics.
Uh-huh. Els últims contactes que heu tingut, Raquel, amb l'empresa, què diuen? S'estan apropant els acords entre vosaltres i ells?
Doncs en un primer moment semblava que sí, després tot recula i bueno, estan jugant una mica el fet i amagar, no? Llavors encara estem acabant d'ultimar les últimes negociacions. Avui era l'última reunió al Departament de Treball i a veure què és el que finalment posen sobre la taula. I tot això que posin sobre la taula doncs serà presentat als treballadors i ells acabaran decidint si continuem amb la vaga o si es desconvoca o què fem.
En principi està prevista pel 28, 29 i 30 de desembre, no? Si no hi ha cap acord, hi ha possibilitat de que s'allargui o que hi hagin més dies de vaga?
Doncs en principi sí. Si coses bàsiques com que la gent cobri malament i tingui malament les prestacions del CETE per mala gestió de l'empresa no s'arreglen, doncs en principi està convocada per aquests 3 dies i després doncs, es podria allargar o es podria canviar a ser parons durant la jornada o sí. Bueno, tot això es plantejarà als treballadors i serà tot consensuat.
Quina paradoxa, no, Raquel, que esteu ensenyant una ciutat bonica, maca, il·luminada, la Sagrada Família, allò llarg, bueno, tot el que és el tema Gaudí, i que, clar, la gent que seu aquests autobusos no en saben del que està passant, no?, amb la gent que hi treballeu, no? Uns gaudeixen mentre uns altres estan reivindicant.
Doncs sí, la veritat és que sí, i a part de que els turistes, doncs, normalment no solen estar informats, i com que nosaltres també estem en un limbo, que no som una empresa forta, com pot ser TNB, que és la que posa els autobusos o els conductors, i nosaltres estem en una subcontracta, doncs estem com en un limbo que ningú ens té en compte, no?
Doncs demanarem als Reis d'Orient que això s'arregli, quan abans millor, i que pel bé de tothom arribeu a un acord per vosaltres i també per l'empresa. T'agraeixo molt, Raquel Casals, delegada de CGT al Comitè d'Empresa, que hagis estat amb nosaltres i espero que tingueu molta sort. Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Hay una señora que ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric?
Doña Elvira.
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Hola Luis, solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que
tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, contarás con asistencia médica gratuita para ti y para tus acompañantes en caso de accidente. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Movistar siempre es Navidad, porque por ser cliente de Fusión tienes un dispositivo a 0 euros. Un smartphone, un portátil, un Smart TV o una videoconsola. Y si no eres cliente, ¿a qué esperas? Esto no es un regalo, es mejor. Movistar. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. Date prisa, no te quedes sin tu dispositivo.
Encuentra en MediaMark los mejores regalos para la noche más mágica, como un televisor Xiaomi de 55 pulgadas Smart TV por solo 399 euros. Ya en tu tienda y en MediaMark.es.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
Mi casa. Mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia. De la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
I do the same.
La ocupación de un inmueble y el posible destrozo del mismo es una preocupación que siempre ronda la cabeza de los arrendadores. En el caso de los pequeños propietarios, al contar con menos recursos y propiedades, la inquietud es todavía mayor. Atención con el dato, porque el 80% de estos propietarios temen a la ocupación de sus viviendas de alquiler. Vamos a hablar con Arancha Goenaga, que es abogada y socia del Círculo Legal, que nos va a hablar de cómo tenemos que actuar o cómo ha de actuar el propietario ante estas situaciones que se dan, desgraciadamente, para poder recuperar esa posesión lo antes posible. Arancha Goenaga, abogada, buenas tardes.
Buenas tardes.
Arancha, ¿el 80% tiene miedo de los propietarios de que le ocupen la vivienda? Es mucho esto.
Es un porcentaje muy elevado, pero es que vivimos con angustia y claro, y las noticias y bueno, y la realidad demuestra es que hay mucha ocupación y que no parece que los organismos públicos hagan algo para solventarla, para dar medidas rápidas que solucionen este problema.
¿Qué es lo primero que hay que hacer o que tiene que hacer un propietario cuando se da cuenta de que un local o un piso ha sido ocupado?
Sí, lo primero que hay que hacer es llamar a la policía. Hay que poner una denuncia para que así quede constancia de que está esa ocupación, porque si es inferior al plazo de 24 horas, podríamos conseguir que los echen. O hablando con ellos, a veces consigues que se vayan. Y así como mínimo se acredita ya esa ocupación que se ha producido en ese inmueble, para demostrar que no la hemos consentido.
O sea que ese es un factor determinante, pues al término, como bien decías, de las 24 horas de la ocupación, se convierte en un proceso civil, por lo que la acción a tomar para recobrar la posesión de la vivienda es interponer una demanda.
Exactamente. Pasadas esas 24 horas, y hay que acudir a la vía civil. Si hace menos de un año, se puede acudir el interdicto de recobrar la posesión. Cuando son particulares, hay una medida cautelar que se puede solicitar y que es mucho más efectiva, con lo cual, que con ella se consigue recuperar la posesión en un tiempo relativamente prudente.
¿Qué ocurre si el propietario del piso ocupado es un banco?
Bueno, pues entonces ya no puede, el interdicto sí que lo puede utilizar, pero lo que ya no puede utilizar es esta medida cautelar. Lo que sucede en muchas ocasiones es que los bancos desconocen estas ocupaciones porque tienen muchos inmuebles y entonces viene el problema, la comunidad de propietarios es quien sufre esta ocupación porque ven cómo han ocupado un piso con los consiguientes problemas que hay dentro de la comunidad y no pueden interponer ninguna acción para conseguir desalojar a estas personas.
Hasta que el banco, propietario en este caso de un piso ocupado, se ponga manos a la obra.
Exactamente. Y en muchísimas ocasiones los bancos, las entidades bancarias, lo que hacen es venderlos con las ocupaciones. Ya venden los inmuebles con el ocupa dentro y el que compra el inmueble es quien después los tiene que desalojar.
Arancha, imagino que es muy importante notificar pronto que hay ocupas en una casa porque los plazos corren y después los juzgados tienen su ritmo y sus tiempos.
Sí, exacto. O sea, es fundamental acudir cuanto antes al procedimiento civil para iniciar estos trámites, lo que decimos este interdicto, en el cual, pues esto, si somos particulares, podemos pedir esta medida cautelar, que a lo mejor en dos o tres veces conseguimos ya recuperar la posesión. El procedimiento judicial continuará, pero la posesión la hemos recuperado. Y además por una cuestión de responsabilidad civil. Si ocurre cualquier desgracia en ese piso, nosotros ya hemos puesto ante un tribunal, ya hemos comunicado que no somos responsables de lo que ocurra en el mismo. Porque puede suceder, como hemos oído en las noticias en las últimas semanas, que han ocurrido desgracias. Estas desgracias, el propietario se le podría hacer responsable.
Claro que, por
de
ejemplo,
las mismas.
Pinchen la luz, por ejemplo, ¿no? Que haya un incendio, etcétera.
Exactamente, claro, si pinchan la luz, la compañía de la luz irá al propietario a reclamarle y a imponerle la sanción. Y luego, pues eso, si hay un incendio, si pueden daños, desperfectos a la comunidad, todo esto repercute siempre en el propietario, con lo cual él tiene que acreditar la máxima diligencia, el comportamiento lo más rápido posible para evitar esta situación, y más que nada porque tu inmueble sufre las consecuencias, y con lo cual los daños que te vayan causando mientras esté ocupado, pues cada vez, claro, serán mayores.
¿Os encontráis en el despacho de abogados, Arancha, os encontráis cada vez mayor número de personas que llaman a vuestra puerta y dicen, oiga, que nos han ocupado el piso, ¿qué hay que hacer?
Sí, la verdad es que llevamos una temporada importante con ocupaciones. Ya llevamos, yo diría que llevamos 3 años con ocupaciones. Sí, es una preocupación constante de los propietarios y es lógica porque se va produciendo. También es verdad que afecta a los pequeños propietarios, normalmente no les suele afectar. Se suelen ocupar pues edificios desocupados que son de entidades bancarias, sí, o casas que ya ellos porque tienen su propia mafia y tienen sus propios sistemas para saber qué casas están desocupadas y qué no. Que le toque a un pequeño propietario sucede, porque hemos llevado unos cuantos casos, sí, sucede, pero es infrecuente. Lo frecuente es a entidades bancarias o entidades inmobiliarias grandes que tienen muchos bienes, o bien bienes que a lo mejor es de una herencia, que los herederos no se ponen de acuerdo, y como es inmueble, lleva tiempo desocupado, lo ocupan.
Es increíble la red que hay en todo este tema, de cómo se informan qué piso está libre, qué local está libre. Es una auténtica mafia, ¿eh? Y ese traspaso de llaves, de te doy esta llave, dame X dinero y para ocupar este piso, es alucinante.
Sí, sí, además yo me acuerdo, porque me sorprendió mucho, en un procedimiento judicial me llegaron a aparecer 4 personas diferentes que habían ocupado el inmueble.
Madre mía.
Desde que yo puse la demanda hasta que obtuvimos el lanzamiento, pasaron 4 ocupas diferentes, con sus correspondientes familias, con sus correspondientes problemas, y claro, los problemas que nos generaban a nosotros.
Claro, claro. Oye, ¿no sería fácil que la ley cambiara, Arancha?
Sí.
Sería lo más fácil, ¿no?
Eso sería lo más fácil, adoptar medidas rápidas, pero aquí, claro, nos encontramos entre que el legislador es lento y luego también que los juzgados, por el propio volumen de trabajo que tienen y la falta de medios, hace que también sean más lentos. Todo eso hace el combo de que funcione esto tan mal y de que, claro, los particulares al final sean los que sufran estas consecuencias.
Claro. En la mayoría de los casos suele marchar el ocupa antes de que llegue esa orden de salir del piso, una vez ya se gana la demanda y demás.
No. Resisten hasta el final, porque además pues intentan suspender. Incluso me pasó en Barcelona, ahora unos meses,
¿sí?,
de una casa que además ellos se llamaban por las redes sociales,
¿sí?,
y entonces acudía más gente allí para impedir el lanzamiento, y lo suspendieron en 2 ocasiones porque se hacían eco por las redes sociales de que se iba a producir el lanzamiento, con lo cual entre ellos se ayudaban, y es lo que decíamos, esta mafia que hay para evitar estas situaciones.
Pues Arancha Goenaga, abogada y socia del Círculo Legal, te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, desearle que tenga usted una buena salida de año y una mejor del año que viene, a ver si entre virus, ocupaciones y demás nos dejan un poquito más tranquilos.
Pues sí, esperemos que sí. También os deseo a vosotros una feliz salida de año y que el 2022 sea muchísimo mejor.
Gracias, abogada. Gracias, Arancha Goenaga. Hasta la próxima. Adiós.
Adiós, muchas gracias.
I ara arriba el moment de marxar, perquè arriba la linterna amb Ángel Expósito. Rep la salutació que t'ha parlat la Montse Rodríguez. I demà, que és el Dia dels Sants Innocents, tornarem a ser aquí a partir de les 7 a la linterna COPE Catalunya i Andorra. Que acabeu de passar bona tarda, nit. Adéu-siau.
COPE Catalunya i Andorra.
Tengo deudas. He cancelado el 100% gracias a Área Jurídica Global. Ya no tengo embargos ni problemas legales. ¡Por fin!
Conoce a Área Jurídica Global y olvídate de tus problemas financieros en el 900 90 17 16. 900 90 17 16. Proveedores oficiales del Real Club Deportivo Español.
Tengo una segunda oportunidad con Área Jurídica.
¿Sabes que para salir de la obesidad no basta solo con dieta?
Para más información, llama a la doctora Torrejón, 93-414-3631.
Aquest és l'univers artesà del cava Canals i Montner, on cada ampolla és un món. Des de 1915, elaborem els nostres caves Gran Reserva fent...